Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Bona tarda, a les dues en punt. Comença l'Hotel Suís, l'últim de la setmana.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
D'abril del 2018. Ha arribat el dia. El Natació Sabadell és a només dos partits a unes hores de proclamar-se tant de bo per cinquè cop campió d'Europa de waterpolo femení. En una estona, a dos quarts de cinc, arrenca la Final Four de Kirishi, amb la disputa del partit de semifinals entre el club i l'UPC Budapest. Els deures estan tots fets. Les jugadores arriben en bona forma a la cita a Rússia, tenen ben estudiat el rival, especial atenció, de seguida ho sentireu, a Rita Kesteli, al punt l'ofensiu del conjunt hongarès. I què us he de dir de la fam de les waterpolistes sabadellenques? En 8 anys, 7 finals a 4 de la Champions, 4 títols, i desitjant que aquest cop, a diferència de l'any passat, la fortuna sigui una aliada i no giri l'esquena a l'Astalpool per poder lluitar per la corona continental. Al davant, les millors del vell continent, l'UPC Budapest, el bo i millor de la selecció del waterpolo magiar, amb retocs de qualitat com Maggie Stephens, l'Horizonte Catania, el rei del waterpolo polo femení europeu, un gegant que ha ressorgit i que té 8 Champions al darrere, i també el vigent campió, el Kinev Kirishi, per segon any consecutiu anfitrió d'aquesta fase final, amb tots els calés de la petroliera russa que el patrocina i amb tot el talent de la selecció d'aquell país. Com diu el company Jordi Sánchez, waterpolo del bo, que comença l'espectacle.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A la tècnica del programa, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Dos centres d'atenció avui ben oposats per objectius i fins i tot per paisatges. D'una banda, Kirishi, Rússia. Avui tanquem el cicle d'entrevistes en profunditat amb els integrants de l'Astralpool Natació Sabadell Femení. L'entrenador David Palma farà la prèvia a fons d'aquest duel contra l'UPC Budapest, confessant, entre altres coses, la tàctica que emprarà. De l'altra, Formentera, sense cap Champions en joc, sinó la permanència a la segona B, sense Adri Díaz, gairebé descartat, i amb un partit que Toni Saligrat creu que no serà definitiu. Passi el que passi, el sentirem, també el seu homòleg Juan Arsenal i les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez, entre moltes d'altres històries.
I fora de l'hotel?
El Barcelona serà campió de Lliga si guanya el pròxim partit contra el Deportivo de la Coruña. Tot plegat per la derrota 3-0 de l'Atlético de Madrid ahir contra la Real Sociedad a Anoeta. Ahir també victòria del Girona 1-2 a Mendizorroza davant l'Alavés. Demà, per cert, final de Copa Barça-Sevilla al Wanda Metropolitano. Ernesto Valverde recupera el croat Ivan Rakitic. També aquest cap de setmana es decideix la Youth League, la Champions juvenil. A la 5 primera semifinal, a Suïssa, a Nyon, entre el Barça i el Manchester City, l'altra semi enfronta el Porto amb el Chelsea. I Arsène Wenger deixarà l'Arsenal a la final de temporada. Notícia bomba, la Premier. El francès portava 22 anys a la banqueta Gunner, guanyant 3 lligues i 7 copes, entre d'altres trofeus. En bàsquet, als quarts de final de l'Eurolliga, el Real Madrid va posar l'1-1 a l'eliminatòria contra el Panathinaikos. Els blancs van guanyar la pista dels grecs ahir 82-89. El tercer partit de jugarà ja al Wizzing Center de Madrid. L'Spurs City Lifun i Girona, de la seva banda, es classifica per la seva quarta final de Lliga consecutiva. Les gironines es van desfer del Manfilter de Saragossa, l'equip de la pivot nascuda a Sabadell, Lucila Pasqua, per 44-57. El rival serà gairebé el de sempre, el mateix que les anteriors finals, el Perfumeries Avenida Salamanca. I finalment, el Barcelona Lassa busca un lloc a la final de la UEFA Futsal Cup de futbol sala. Els Andreu Plaza s'enfronten a les 9 a l'Inter Movistar dins d'una final a 4 que juga a Saragossa. L'altra semifinal, Jord d'Hongria contra Sporting de Portugal.
Han parlat en les últimes hores
Phil Coutinho, que pot guanyar demà el seu primer títol de blaugrana.
Feliz y claro, como he dicho, la ansiedad ahora está llegando. Se quedan pocos días hasta el partido y bueno, seguramente va a ser una final difícil donde tenemos que estar preparados.
A l'altre bàndol, Ever Banega, migcampista del Sevilla.
El equipo está mentalmente preparado para este partido. Es cierto que que no llegamos como queremos, pero bueno, un partido puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos a intentar que pase.
I després de la victòria ahir a Vitoria, Pablo Machín, l'entrenador del Girona.
Siempre hemos dicho que somos un equipo, ¿no? Y un equipo lo componen los 20 y pico futbolistas que estamos en plantilla. Siempre he dicho que una de las claves por las que competimos también es porque, aunque parezca que tenemos un 11 más habitual, que bueno, prácticamente todos conocemos de memoria, quitando algún pequeño retoque, si están compitiendo muy bien es porque no les deja dormirse los que tienen menos participación y tienen menos el foco en ellos, ¿no?
I a les xarxes socials.
La fotografia del Cercle Sabadellès a Twitter, @cercle-1856, de l'expedició sabadellenca a punt d'agafar el tren, amb aquest comentari: propera parada, Càceres. L'equip absolut masculí jugarà aquesta nit la primera ronda del Campionat d'Espanya de segona categoria de pàdel. Per cert, tota la sort del món pel Cercle, i també bonic detall el que ha tingut el centre de natació Mataró, recordant el que va ser la Final Four de l'any passat, també a Quirixi, amb la presència de les mataronines, que van quedar quartes per darrere del Natació Sabadell. Recordaven a través del seu Twitter les maresmenques aquella efemèride i sobretot desitjaven tota la sort del món al Natació Sabadell per intentar conquerir la que seria la cinquena Copa d'Europa de les sabadellenques.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Set minuts per sobre de les dues. Música, sintonia històrica del waterpolo aquí a Ràdio Sabadell. Ha arribat el dia que porta esperant la primera plantilla del Club Natació Sabadell de waterpolo femení des de fa una temporada, des de fa un any, des que aquella maleïda tanda de penals a Quirixi contra l'Olympiacos del Pireu les va privar de lluitar per la cinquena Copa d'Europa. Recordem, eren semifinals, es van quedar a un penal del que seria la final. Des d'aleshores, les noies, abans entrenades per Nani Guiu, ara pel David Palma, tenen entre cella i cella aquesta nova final a 4 que comença avui. De moment, currículum immaculat, tant en competicions domèstiques com també a Europa. I ara arriba l'hora d'arrodonir la festa, aquest historial invicte i aquest gran moment de forma que travessen amb la que seria la cinquena corona continental. Hem parlat al llarg de la setmana amb dues veteranes forjades al Santa Clara, Mati Ortiz i Maika García. Amb les dues debutants, les germanes Ainara i Gisela Ferrer, amb el director esportiu Xavi Balaguer, també membre de l'expedició que va viatjar dimecres cap a Rússia, i amb la capitana Olga Domènech. Ara, a unes hores del partit decisiu de l'UPSE Budapest Astralpool Natació Sabadell, que arrenca a 4:45 de la tarda d'aquí a no res a Rússia, toca sentir el parer i, sobretot, toca sentir com confessa les tàctiques que ha preparat per aquest partit l'entrenador David Palma.
Esports a Ràdio Sabadell 94.6. Passió pels equips de la ciutat.
David Palma, entrenador de l'Astralpool Natació Sabadell Femení. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, i tu què tal?
Bé, arriba el dia decisiu, arriba el dia D, arriba el dia de la Final Four. No sé si quan a un li comuniquen la intenció de ser l'entrenador del sènior femení de waterpolo del Club Natació Sabadell, un ja està fent el compte enrere perquè arribi un dia com aquest.
Bueno, la veritat que sí, que des d'inici de la temporada, que tant l'estaf com les jugadores treballem molt dur per arribar el millor possible a aquesta competició, i ja vam tenir de treballar molt per aconseguir la classificació per a Final Four, i la veritat que amb molta il·lusió i molt conscients de lo molt que t'hi jugues en un partit, sobretot el partit de semis, és superimportant.
Aquest grup ens ha mal acostumat a fer prèvies de Final Fours, perquè ja és la setena i per tant ja sabem el que és aquesta sensació. Un com a entrenador que la viu per primera vegada, té el cuquet a l'estómac, ho viu d'una manera especial?
Bueno, la veritat que se m'està fent una miqueta llarg. O sigui, aquestes tres setmanetes m'estan costant perquè ja veus les jugadores que tenen moltes ganes de competir, tu també, però al mateix temps estem treballant molt bé, tenim moltes hores d'entrenament per poder corregir a nivell tàctic, i pensem que arribem en un bon moment. Estem entrenant contra l'Olympiacos i aquests dos dies i estem a un bon nivell, i amb moltes ganes ja de competir.
Recordo que en una de les primeres entrevistes, després d'agafar el relleu del Nani Guiu, parlàvem que el llistó estava molt amunt. De moment, fins ara, s'ha complert en totes les competicions disputades fins al moment, es continua amb aquest paper immaculat gairebé de cada any, i arriba el moment decisiu, que és justament, per exemple, on l'any passat l'equip va caure per la tanda de penals maleïda contra l'Olympiacos. On es treu també aquell punt de pressió quan veu que les coses van rodades, com a mínim des de fora, que continua la ratxa de victòries, que res ha canviat, per entendre'ns, a nivell de triomfs?
La veritat és que sí, que dona tranquil·litat, que la feina vagi sortint, que vagis aconseguint els títols domèstics, i et dona confiança de cara a aquesta competició tan important que tenim. Sí que és cert que és una competició que té l'al·licient de ser la millor competició d'Europa a nivell de clubs, i sí que tens aquesta sensació de nervis i que fa estar superatent en el dia a dia i a treballar molt.
Si la Final Four es jugava a Itàlia, volíem evitar l'Horizonte. Si es jugava a Rússia, el Kinev Kirishi. I al final ha tocat jugar avui contra l'UPC Budapest. Si ens colem, per exemple, en el portàtil del David Palma, després de les moltes i moltes hores de vídeos que deus haver vist ja de les hongareses, què trobaríem? Quin equip trobem?
L'UPC és un equip, primer, pel sistema que tenen de joc les húngares, que són molt similar a l'estil de joc de les russes. Són jugadores que lluiten molt, que són molt anàriques en el joc, que no tenen gaire control de la possessió. Quan tenen l'ocasió, si han de xutar, xuten. I això pot generar que tu acabis fent el mateix joc i que no ens interessa, perquè al final tant les italianes com les gregues com les espanyoles tenim un joc més controlat, amb una possessió més llarga. I això és el principal que hem de tenir en compte. El segon, doncs que tenen una Rita Castelli superendollada, que és una jugadora que pràcticament necessita un marcatge molt personalitzat, que l'estem treballant molt. Tenen el fitxatge també de la Maggie Stephens, una jugadora americana, o la millor jugadora del món, o de les millors del món, i que li dona, per la banda de 2 i 1, molta qualitat a l'hora de prendre decisions. La portera de la selecció hongaresa, tenen a l'Escarrana, que és Sevenich, també jugadora de selecció hongaresa. Té un art, la veritat, molt competitiu. On penso que pot estar la diferència és si nosaltres aconseguim tenir el control del partit, que no ens porti aquest ritme que comentava, i rodem molt bé la banqueta i mantenim un ritme alt de partit, penso que aquí pot estar la diferència.
A qui li toca, per cert, el marcatge, o a quines jugadores li toca el marcatge d'aquestèlia, de què deies el tema de tenir-la molt controlada?
Pues començarà l'Ani, que ja ho va fer amb la selecció, i tot i que li va treure una expulsió a l'inici del partit, després la va tenir molt controlada, i sí que és una jugadora que tenir hipotecada, entre cometes, una jugadora constantment en el marcatge és complicat, perquè com és tan combativa, jo crec que l'estratègia serà una miqueta com fem amb les bolles, una rotació de 2 o 3 jugadores molt defensives i que siguin molt a sobre de la Rita.
L'UPC sap el que és perdre una final contra el Sabadell, i sembla des de fora, com a mínim, que tant en selecció com en clubs el Sabadell li té la mesura ben presa. Això pot ser una arma de doble fil? No evidentment per un excés de confiança, perquè al final, quan un arriba a una final a 4, de confiances les justes, perquè són els 4 millors equips del continent, però sí allò de dir, jo ja sé el que és guanyar-te, o el plus de motivació fins i tot que pot tenir el rival de treure's l'espina pendent d'altres anys...
Bueno, la Maica sempre ha dit que volia l'UPC per això que comentes, no? Perquè li tenen la moral una mica menjada. Nosaltres hem de ser conscients que un partit d'aquestes característiques, els detalls són els que marquen la diferència. Segurament l'UPC vindrà amb l'espineta de que tant a nivell de Champions, aquí crec que va ser el 2014, i a nivell de selecció, pues, que les estem dominant i que tindran moltes ganes de passar a la final, elles, segur.
Et pregunto també per les que no saben encara el que és guanyar-la i fins i tot jugar-la, perquè a principis de setmana parlàvem amb les germanes Ferrer, debutants en una Final Four. També tenim la Bea Ortiz, la Paula Leiton, fins i tot la Kylie Neuschul, que l'any passat van caure, com dèiem, contra l'Olympiacos a les semifinals, a la tanda de penals, i per tant no han aixecat encara una Copa d'Europa. Clar, 5 jugadores de 13, també déu-n'hi-do. Al final hi ha moltes jugadores que tenen aquella fam de la primera.
La veritat que tenen moltes ganes, sobretot la Kaylee, bueno, totes, no, però la Kaylee, la Paula i...
La Bea,
perdó. Tenen moltes ganes de treure l'espineta i aconseguir el títol continental important. I jo crec que això és positiu pel grup perquè tenen aquella il·lusió, no és que les altres no la tinguin, però molta fam d'aconseguir-ho i acaben contagiant a la resta. Aquí ens incorporem també els entrenadors, que també seria per nosaltres la bomba poder portar la Champions cap aquí, cap a Sabadell.
Al final, quan un repassa palmarès, veu que fins i tot un Horizonte di Catania, que és un equipàs històricament parlant, ha tingut ratxes en els últims anys d'acostar-li d'arribar. En canvi, el Sabadell, excepte el 2012, des del 2011 que va guanyar la primera, sempre hi és, gairebé sempre a la final, i quan arriba és estrany que se li escapi. Això realment diu molt de tota una generació que sempre diem que els periodistes ens han mal acostumats a guanyar, guanyar i guanyar, i que no sé si amb el temps, quan un tingui la perspectiva, li donarem de veritat el mèrit que té. Però clar, com passen els anys i continues arribant-hi, no sabem on és el sostre encara.
No, la veritat que és una generació que és brutal, tot el que estan fent tant el club com a nivell de selecció. Penso que aquí el club està fent una aposta important per mantenir sempre el nivell alt d'aquest equip, i crec que també s'està fent molt bé les coses incorporant a jugadores joves que van renovant a l'equip mica en mica i que et van donant qualitat també, i la veritat que no sé on està el sostre d'aquest equip, i esperem que aquest any sigui guanyar la Champions i aconseguir també el títol de Lliga, que també pensem en el títol de Lliga.
Algunes jugadores no em van voler respondre si volien a la final el Kinev Kirishi o si volien a la final l'Horizonte. Deien, guanyant-la a mi m'és igual. Posem-nos en un hipotètic escenari. Avui passem. I demà, si et dono a triar aquí en un sobre que m'escriguis al rival?
Penso que triaria l'Horizonte de Catània.
Pel fet de no jugar a casa?
Pel fet de no jugar a casa, perquè és un equip que s'acaba de fer, cosa que el Kirishi ja és un equip que porta moltes jugadores tant a la selecció com al Kirishi juntes, i penso que Horizonte aquí al final seria com un camp neutral, tot i que seria un rival supercomplicat, però penso que aquí nosaltres tindríem una miqueta d'avantatge sobre elles.
I ara ens posem ja en l'escenari que tots desitgem. Arriba el dia de la final i la guanyem també. Té una alguna promesa, encara que no s'hagi confessat fins ara? Té alguna cosa de dir, si la guanyem farem no sé què? O...
No, jo personalment no. Si la guanyem, pues, anirem a celebrar-lo amb les jugadores, superfèlics per la seva feina, que al final són elles les que et donen els títols, i el que sempre es diu, no? Quan es guanya per les jugadores, i quan perdem pues, serà culpa del Ruperi meva, perquè no haurem aconseguit el títol.
Doncs David Palma, que vagi genial l'estrena, com dèiem, en aquesta Final Four, i tant de bo que haguem d'anar a rebre-us a l'aeroport amb la copa, que seria la millor de les notícies.
Ojalà, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Volem anar cap a l'aeroport del Prat. Tenim ganes d'anar a rebre l'expedició sabadellenca amb la 5a Copa d'Europa. Ja sabeu, a partir de 4:45, hora d'aquí, 5:45 de Kirishi, aquest enfrontament de semifinals contra l'UPSE Budapest. En cas que les coses vagin perfectes, rodades, i demà haguem d'estar pendents tots plegats de la final de la Copa d'Europa de waterpolo femení, aquesta arrencaria a la 1 d'aquí, a les 2 d'allà, de Kirishi, a la 1 del migdia, i seria contra l'Horizonte di Catania o contra l'anfitrió, el Kinev Kirishi, que s'enfronten a l'altra semifinal. 4 minuts per sobre d'un quart de 3 de la tarda. A tot això, l'equip masculí de la natació Sabadell rep el Mediterrani demà a les 6, com sentíeu també ahir en directe amb el Xava Gómez, horari unificat en l'última jornada de la fase regular de la Lliga Premat. Hi ha moltes coses en joc, però cap d'elles implica la presència del natació Sabadell. Curiosament, el rival d'aquesta última jornada pot ser el mateix que es trobaran després als quarts de final dels play-offs, depenent de com vagi aquesta jornada. El club segur serà segon i es creuarà amb el setè classificat. Ara mateix seria el Sant Andreu, però els de Dani Ballart reben el Catalunya, que és el novè, amb menys de la meitat dels punts que porten els andreuencs. Si es compleix la lògica del que diu la classificació, Si el club i el Sant Andreu guanyen, el Medi serà el rival de l'Estelpool masculí a l'eliminatòria de quarts de final del play-off pel títol. Recordem que els del barri de Sants, això sí, van eliminar els sabadellencs als quarts de final de la Copa del Rei a les Illes Canàries, a Tenerife. Després d'aquest últim partit de la fase regular, que arriba res, només uns dies després del triomf a Holanda a la piscina de l'Alfen en partit de Champions, dissabte de la setmana vinent, última jornada a casa d'aquesta competició europea contra l'Spandau de Berlín, mentre els play-off arrencaran dimecres de l'altra setmana, és a dir, un parell de setmanetes encara per acabar de preparar-los com toca. Fem una pausa en el camí, ja tenim per aquí el Marc Pijuan, avui ha passat per la sala de premsa Miguel Creda per sentir a Toni Saligrat, també marxarem cap a Formentera, és a dir, publicitat i la prèvia del Formentera Sabadell.
Doctor, doctor, no hi ha res a fer.
Com que no hi ha res a fer? Aquest pacient ha de rebre immediatament una bona dosi de vitamina.
Eh? Vitamina?
Sí, vitamina. No, no, un altre tipus de vitamina.
D'acord, d'acord, ara mateix.
Vitamina Dens, la teva píndola de ritme.
Cada setmana repassem totes les novetats del gènere electrònic i, a més, sessions a càrrec de DJs locals. Get ready for the
party starter. Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Entrevistes, notícies, actualitat, tot sobre la música electrònica.
Vitamina sense recepta, només disponible a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Són al telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Formentera seria un bon destí per desconnectar, una bona plaça per descansar i un lloc per passar les vacances, però el Sabadell ni pot desconnectar ni descansar ni tampoc està encara per vacances. Més aviat, tot el contrari.
Sabadell en joc.
Quatre són els punts respecte al perill, faltant quatre jornades pel final. El conjunt pitiús és dins del descens directe, amb la qual cosa el marge d'error és mínim. Diumenge, des de 11:45, al municipal de Sant Francesc, Societat Deportiva Formentera, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Felipe Sanchón y este año te recomiendo Radio Sabadell para escuchar los partidos.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart i mig de 3 de la tarda en directe aquí a l'Hotel Suís amb la prèvia feta d'aquest partit de semifinals de la Champions. El que toca ara és centrar la vista, posar-la a les Illes Balears, a una de les pitiuses, a Formentera, i en aquest duel transcendental, encara que de seguida sentirem a Toni Saligrat, que avui ha parlat en roda de premsa, dient que no serà decisiu passi el que passi a Sant Francesc, però vaja, en tot cas, un partit d'allò més important pel conjunt arlequinat, per no complicar-se la vida a la zona baixa de la classificació. El tècnic de Torrent ha explicat avui, per exemple, que per aquest partit recupera segur Aleix Coc, el central, que en aquest duel podria ser el lateral dret de l'equip, sabent, com sabeu de sobres des de diumenge passat, que Òscar Rubio és baixa segura per aquest partit per amonestacions, igual que Pedro Capó, que també complirà sanció. Per tant, o Aleix Coc al lateral, o fins i tot, per què no, línia de 5 al darrere amb 3 centrals i 2 carrilers. Una possibilitat que ja havíem especulat aquí, que fins i tot l'ha explicat, l'ha contemplat avui Toni Saligrat en roda de premsa. Veurem si al final opta per jugar amb 3 al darrere i 2 carrilers que siguin un pèl més ofensius, o per la línia de 4 tradicional amb Aleix Coc caient a aquesta banda. També recupera a Marc Martínez i a Josu Ozcoidi, que aquesta setmana
Com us hem anat explicant al llarg dels dies aquí a l'Hotel Suís, han anat entrant paulatinament al grup, han entrenat al marge per sobrecàrregues musculars en el tram inicial de setmana. I qui apunta a baixa gairebé segura per aquest partit és Adri Díaz, el jugador de Terrassa, que va caure la setmana passada a última hora, estava dins de la convocatòria, però va ser descartat fins i tot durant l'escalfament i que durant tota la setmana, avui tampoc, no ha entrenat amb la resta de companys. Per tant, fa indicar que no viatjarà demà camí de Formentera amb l'equip. Marc Pijuan, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Tu has passat per la Nova Creu Alta i tu has xerrat una estona amb Toni Saligrat en roda de premsa. Un Toni Saligrat pràctic. Avui ha dit allò de passi el que passi, es guanyi, es perdi o s'empati, no serà definitiu. Evidentment que tot quedarà un pèl més encarrilat si es guanya, un pèl bastant molt més complicat si es perd, però vaja, que al final no estem parlant encara del partit que puguis dir que matemàticament salva el Sabadell o que l'implica la part baixa.
I jo crec que un missatge que ha anat traslladant a la gent del vestidor al llarg de la setmana. Escoltàvem també a Arturo, a Marc Martínez, a Felipe Sanchón al llarg d'aquesta setmana, doncs vaja, confirmant que certament no és un partit aquest definitiu de cap de les maneres. I jo crec que en els últims partits ja va aquesta línia de tampoc dramatitzar cap partit que té l'equip. Sí que és cert que aquest, com bé deies ara, doncs és un partit força clau, sobretot perquè el rival, doncs, de sumar els 3 punts se t'acostaria un pèl massa i tu et quedaries, doncs, amb aquella zona perillosa. I precisament en aquesta línia, doncs, s'explicava també Toni Saligrat preguntat per la importància d'aquest duel.
Jo crec que guanyem, perdem o empatem, el partit no serà definitiu. Encara en queden 3 i està clar que hi ha molts enfrontaments directes per la zona de baix, però els equips de baix estan forts, guanyen molt i passi el que passi no crec que sigui un resultat definitiu el de diumenge. Sí que serà molt important i donarà molta tranquil·litat si podem guanyar i segurament pues, intranquil·litat si no guanyes.
Importància...
O si tens, millor dit.
Ara, l'hem escoltat bé, si no puntues.
Tant de bo que no, eh?
Sí. Deia Saligrat, doncs això, que no és tant perdre, sinó que puntuant doncs, segurament es podria donar per bo, diguem-ho així, el resultat de Formentera. Un camp de Formentera, el municipal de Sant Francesc, que ja ho sabem, també ho hem recordat al llarg de la setmana, camp de gesp artificial, un pèl petitot, però jo crec que Toni Saligrat allò el veu amb millors ulls que altres camps de la categoria, com per exemple el de la Penya Deportiva, més petitot. D'aquest ha dit a Saligrat que vaja, que jo crec que, segons les seves paraules, entén que es podrà jugar una miqueta més, sobretot també perquè el rival així ho proposarà, així ho voldrà. Diu que el Formentera no és un equip que jugui gaire en el futbol directe, entenem-nos tots, amb la complexitat d'aquesta categoria, és a dir, que sí que s'hi jugarà, però no tant com d'altres equips que només es basen en aquest tipus de joc. En tot cas, diu i creu que, vaja, sempre com i quan visiten aquests tipus de camps, doncs ell té molt en compte després quin 11 titular traurà, depenent doncs en quin camp juguen.
Sempre penso que en aquest tipus de camps se dona una sèrie de particularitats que no se donen a l'herba natural i hem d'intentar buscar el millor 11 per lo que allí se dona i per la manera de jugar del Formentera. El camp, tot i que és de gespa artificial, les seues dimensions no són tan reduïdes com altres i el Formentera tampoc és un equip que abusi del joc directe. També intenta combinar si pot i el deixen. Llavors, ja et dic, en base al camp i al rival sempre intentem buscar els millors jugadors.
Doncs buscant una miqueta els millors jugadors contra un Formentera, que deia ara Toni Saligrat, que no és tan directe, que també vol combinar quan pot. En relació a l'11, segurament els dos dubtes més importants a hores d'ara són Marc Martínez i Felipe Sanchón, no perquè puguin ser, sinó també fins i tot per l'estil de joc i de terreny de joc que es trobaran, però vaja, els dos també arrosseguen problemes. El primer, Marc Martínez, el migcampista, durant tota la setmana no ha entrat al nivell de la resta, no ha pogut participar de les sessions com tocava. El segon, Felipe Sanchón, en les últimes jornades, Marc, també arrossega aquests petits problemes fibrilars.
Sí, en l'últim partit ja, de fet, Saligrat el va canviar al quart d'hora 20 minuts de la segona meitat. De fet, avui en roda de premsa ha assegurat que Felipe Sanchón doncs, arriba just, aquest tram final de temporada, sobretot no tant tema muscular físic, sinó que a nivell també de benzina, doncs, vaja, s'ha anat acabant la benzina de Felipe Sanchón. Tot i això, Jo crec que important el concepte que ha volgut tornar a remarcar Toni Saligrat, que ja fa setmanes que el fa servir, i avui potser n'ha volgut d'allò fer una rosca més, d'una mitja volta més, per doncs, incidir més en aquest concepte de que per ell el més important és quin equip acaba i no pas quin equip comença el partit. A partir d'aquí jo crec que cadascú podrà extreure les seves pròpies conclusions de si Marc Martínez i Felipe Sanchón seran titulars o no diumenge contra el Formentera.
Jo crec una cosa, que aquest any està clar que no ho vaig aconseguir, igual no ho aconseguiré mai. Teniu que donar més importància a l'equip que acaba que al que comença. I cada setmana és la inquietud de qui jugarà, no? Però jo crec que més per la importància és per el morbo de qui no juga, no? És, hòstia, aquest no jugarà, si és Felipe, si és Marc... Però a mi realment m'importa molt més l'equip que acaba que el que comença, molt més. És a dir, si està Felipe i Marc, que no van estar, estan habitualment amb camps d'herba natural, i l'altre dia a Ebro no estaven, no sé si estaran d'inici o no, però jo vull que estiguin al final i que estiguin bé.
Doncs vaja, no sé si començaran d'inici, el que sí que sabem segur és que acabaran el partit si tot va com ha d'anar. Ja per acabar, Adri, una d'estadístiques de Toni Saligrat, sabem que li agrada molt el tècnic de Torrent donar estadístiques, li hem preguntat sobre, vaja, com veu el partit, òbviament, de Formentera, i com podria acabar. De fet, ell mateix s'ha fet una mica la pregunta i la resposta. Ha dit que què m'espero jo del partit de Formentera, i ens ha donat una pista. Diu que en els últims partits del Formentera, en els últims 10 partits, només 5 gols a favor i 5 en contra del conjunt illenc. I el Sabadell, ja ho sabem, també que aquestes xifres també les domina fer pocs gols i encaixar pocs gols. Per tant, la resposta de Toni Saligrat no podria ser una altra, que poseu l'orella a veure si en aquest moment d'aquest Hotel Suís doncs, també teniu ganes d'escoltar una mica de música i també en Toni Saligrat ens ajuda.
Què passarà contra el Formentera? Tan ta tan ta tan ta 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 tan tan ta tan tan ta tan. És que és tan evident el que passarà, i potser ens guanyem 4-0 o potser guanyem 0-3.
És tan evident. Mira que t'ho passes bé lladre a les rodes de premsa.
Sí, sempre ens fa riure, ho hem de dir, i Toni Saligrat, el tenc de Torrent, que vaja, venia a dir que 0-1, 1-0, 0-0.
A partir d'horari matinal, ja ho sabem.
Sí, a les 12, l'equip ha marxat demà al migdia cap a l'aeroport del Prat, fins a Eivissa, després ferri fins a Formentera. Està prevista la seva arribada a l'illa sobre les 9 de la nit, just per veure la final de Copa del Rei, ens comentaven des del club. Diumenge esmorzar i directes cap al camp, el partit a les 12 amb Ràdio Sabadell a l'orella des de mitja hora abans, com sempre.
Doncs mira, marxem cap allà. Fins ara, Marc.
Fins ara.
Hem sentit un entrenador, anem a saludar l'altre, Juan Arsenal, entrenador de la Sociedad Deportiva Formentera. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Llegaste a la isla con la temporada ya avanzada. ¿Qué es lo que te has encontrado allí en Formentera?
Bueno, llegamos en una situación difícil en la que poco a poco intentamos revertir la situación y bueno, llegamos ahora a la recta final de la competición pues convencidos y confiados de que podemos conseguir el objetivo, que para Formentera mantenerse en la categoría pues sería un éxito.
El objetivo quedaba clarísimo desde el principio, teniendo en cuenta que era el primer año en segunda B del Formentera. Lo que pasa es que empezó tan bien que no sé si luego los jugadores, desde dentro, es difícil de cambiar un poco el chip, de ser noticia en la Copa por el sorpresón, de iniciar muy bien el campeonato, a tener que luchar ahora por la parte baja.
Sí, ha sido un cúmulo de circunstancias que ha podido mermar el devenir del equipo, ¿no? Como tú bien has dicho, una primera vuelta muy buena, una Copa del Rey que quizá pues dio muchas alegrías, pero que también nos mermó en el aspecto físico con muchas lesiones importantes de jugadores, un mercado de invierno donde los futbolistas también se revalorizaron y marcharon a otros clubes. Y bueno, una situación con cambio de entrenador que nunca es fácil, con un devenir de la competición difícil, pero que poco a poco nos hemos ido recomponiendo y que, como te digo, pues llegamos a la recta final en un año difícil para la entidad, pero con la exigencia y la convicción de que lo podemos conseguir.
Lo curioso del caso es que os está costando, sobre todo, especialmente ganar
en casa, que uno cuando empieza la temporada piensa, uff, que si el avión, Ibiza, luego el ferry, un campo de césped artificial, esta gente será fuerte allí. Y luego justo es lo contrario, habéis sumado más puntos fuera que en San Francisco, que en el 2018 creo que aún no ha habido manera de ganar algún partido como local. ¿Te explicas los motivos?
Bueno, hay un motivo importante, que aunque sí es verdad que es para los dos equipos, pero es un factor a tener en cuenta, ¿no? Yo decirte que los partidos que hemos jugado aquí en casa desde que estoy yo, pues siempre lo hemos jugado con un aspecto muy importante, que es el viento, ¿no? Y que condiciona mucho los partidos, y aunque es para los dos equipos por igual, pues siempre el equipo que conlleva el aire a favor, pues tiene mucho ganado, pero por contra es una parte para cada equipo, y eso ha condicionado prácticamente todos los partidos de aquí en atrás, ¿no? Esperemos que ahora ya la climatología pues se adapte, que podamos competir los dos equipos de tú a tú sin ese factor, y eso es un poco quizás lo que nos ha mermado a nosotros, ¿no? Que no hemos podido hacer el fútbol que hemos hecho quizás fuera de casa por ese factor, ¿no? Y bueno, pues es un factor a tener en cuenta.
Un contratiempo de aquellos externos que siempre dicen que es el que más molesta a los jugadores a la hora de afrontar un partido, que ni lluvia, ni nieve, ni nada, que sí, el viento es el más imprevisible. De lo que has visto del Sabadell, ¿qué destacarías más del rival?
Bueno, es un equipo muy bien trabajado tácticamente, que es rocoso, que tácticamente es sólido en defensa, está muy bien trabajado, como te digo, por Toni, y ahí están sus números, 21 partidos empatados. Es verdad que también le cuesta ganar, pero no pierde, con lo cual pues es un equipo difícil de batir, y donde nosotros tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos conseguir los 3 puntos que para nosotros son muy importantes de cara al objetivo de la salvación.
La última que te hago aquí, la pregunta que nos llevamos haciendo ya hace semanas, es si se complicará más la vida o no el Sabadell en este tramo final, porque ha pasado el año en zona media, tranquila, pero no acaba de rematar la permanencia, aunque sea de manera virtual. ¿Lo ves realmente sufriendo por no bajar en las próximas semanas?
Bueno, yo creo que tiene plantilla, infraestructura, entrenador como para no pasar esos apuros, pero sí es verdad que todo se está apretando mucho, y que bueno, si nosotros conseguimos ganar aquí, pues lógicamente nos quedaríamos a 2 puntos de ellos, quedando 9 por jugar, todo se apretaría, pero pienso que por plantel, infraestructura y plantilla, pues no deberían de pasar esos apuros, pero bueno, todo pasa también por el devenir del partido que consigan aquí.
Juan Arsenal, entrenador del Formentera, el domingo más, y ojalá que sin viento, que no condicione mucho. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Completem la informació d'aquest Formentera Sabadell amb el company de Ràdio Illa, un bon amic de la casa que ens ha deixat aquesta temporada de l'ascens del Formentera Segona B, com és el Javi Guasch. Javi, què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Quina és l'última hora del Formentera, Javi? Quines són les sensacions? Com arriba l'equip? El sentíem ara d'Arsenal al partit contra el Sabadell.
Bé, molt motivat. La veritat és que el Formentera arriba molt motivat i amb moltes ganes, i sapiguem que possiblement guanyant 2 partits no és que sigui feina fàcil per al Formentera, perquè a casa no li costa molt treure les victòries, i de fet aquesta segona volta, ara no recordo, segur, crec que no ha guanyat a casa, però sí que afronta aquest partit amb molta motivació, sabent que possiblement guanyant 2 partits dels 4 que queden, l'equip es pot salvar. I l'equip en principi està bé, recuperant Javi Rosa de cara en aquest partit, que està entrant total d'un moment de normalitat. Sí que en Kobe arrasta alguna molèstia i no sé si serà dubte fins al darrer moment o no, però l'equip molt motivat, molt conscienciat, i amb una bona línia de joc, tot i que, per exemple, el partit anterior, que amb el lot, el Formentera va patir bastant per poder treure aquest punt.
Doncs estarem atents, a veure si Fobi acaba jugant o no. Per mi, un dels millors que té el Formentera a la seva plantilla. Gràcies, Javi Guas, Ràdio Illa, una abraçada.
Molt bé, adéu.
El que fem nosaltres és una aturada en el camí. Tenim per aquí ja l'estadística Miguel Ángel Rodríguez amb els seus números a punt. Per tant, agafem aire i de seguida un allau de xifres prèvies a aquest Formentera Sabadell.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Amb Jardineria Caralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Caralt encertaràs.
Jardineria Caralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Caralt.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Un pèl més tard de l'habitual i la veritat, avui com a mínim el primer capítol anirem per feina seguríssim. Miguel Ángel Rodríguez, què tal, com estàs? Benvingut.
Bona tarda, Adri, molt bé.
Formentera, a nivell de precedents la cosa va bastant ràpid.
Molt ràpid, a veure, només ens hem enfrontat una vegada, que va ser el partit de la primera volta aquí a l'estadi. Sorprenentment vam empatar un.
Sí.
Ens vam avançar i vam empatar...
pel gol, no et refereixes, perquè no va ser un 0-0.
I vam empatar el Formentera de penal, i aquest és l'únic precedent entre els arlequinats i l'equip balear.
Per tant, el que has fet és ampliar una miqueta més el punt de mira, mirar les Balears i sobretot aquella ratxa maleïda que va costar tant i tant de trencar.
Sí, ho hem parlat diverses vegades. El Sabadell a les Illes Balears va estar sense guanyar des de l'any 2001, que vam guanyar 0-2 l'any que vam jugar el playoff de Novelda, i el 2011, l'any que vam pujar a segona, doncs va estar 10 anys sense guanyar a les Illes Balears. Doncs ara mateix porta el Sabadell des de l'any 2014, és a dir, 4 anys sense perdre a les Illes Balears. Estem parlant de 7 partits, i d'aquests 7 partits hem empatat 6. Que sí, són els 6 últims els hem empatat.
Victòria contra el Llosetense i la resta tots empats.
I les darreres 6 visites a les Balears, 6 empats.
Doncs bona dada, la veritat, a la qual aferrar-se de cara al partit de demà passat. Ja que hi ha pocs precedents, anem com a mínim a sentar-nos en el centre d'esport Sabadell. Com arriba l'equip de Celigrat a aquesta cita?
Bueno, el Sabadell és 12è classificat amb 42 punts, repartits en 7 victòries, 21 empats i 6 derrotes, 27 gols a favor i 26 en contra. Fora de casa hem sumat 18 dels 42 punts que sumem aquesta temporada, 3 victòries, 9 empats i 5 derrotes, només hem marcat 11 gols i només hem encaixat 14 també.
S'ha retreçat una miqueta el tema de punts a casa, eh? Recorda que durant un tram de temporada el Sabadell havia sumat més punts a domicili que no pas a la Nova Creu Alta. Ara està una miqueta més lògic tot plegat.
Sí, ara sumem, són 24 punts, no, a casa, i 18 a fora. Bueno, números més o menys lògic, potser algun punt més a casa, però bueno, normalet.
El que diem durant tota la temporada, quan empates tant, després al final és si vols veure el got mig ple o mig buit. Al final les ratxes de partits sense guanyar o sense perdre queden molt condicionats al voltant de la quantitat d'empats que s'han sumat. Em portes una dada per això que com a mínim és no alarmant, però sí que simptomàtica de com està el Sabadell, i és les victòries en les últimes jornades.
Sí, hem mirat les últimes 9 jornades de Lliga, Sabadell en aquests 9 partits només ha guanyat un partit, que va ser aquell 2-1 al Llagostera, i patint fins al final, doncs només aquesta victòria en aquestes darreres 9 jornades, i només que haguessin guanyat un parell més, doncs ja estaria la feina feta.
I ara ve el punt més freak, o el que a mi més m'agrada, pels més nostàlgics com a mínim, que és comparar algunes dades actuals amb tota la història del Sabadell i rescatar del bagul dels records alguns noms de la història centenària del Centre d'Esport Sabadell. Per exemple, comencem amb el tema dels empats.
Sí, ara mateix he mirat amb l'entrenador, Toni Saligrat, porta 37 partits oficials entre Lliga i Copa Catalunya al Sabadell. D'aquests 37 partits n'ha empatat 23, 21 en Lliga i 2 de Copa Catalunya al mes d'agost. Doncs d'aquests 23 empats només he trobat 9 entrenadors en tota la història del club que hagin empatat més que Toni Saligrat.
No en una temporada, sinó el seu pas pel Sabadell.
Sí, correcte, hagin estat 2 temporades, 5 o les que siguin. Doncs només 9 entrenadors han empatat més que Toni Saligrat. El següent a la llista que podria atrapar l'entrenador de Torrent és Paco García Llamas, que va empatar 37 partits, però atenció, ho va fer en 133 en contres que va dirigir el Sabadell. És a dir, el Toni Saligrat ha empatat 23 de 37 partits, i Paco García Llamas va empatar 37, però de 133, o sigui, gairebé 100 partits més.
De fet, aquí afegeixes una dada més que és ben curiosa. Dels 9 entrenadors que han empatat més que Saligrat a la història del Sabadell, tots han, com a mínim, dirigit 125 partits. Clar, si compares amb els 37 de Saligrat,
sí,
aquest ritme, evidentment, passarà uns quants més.
És 4 vegades més dels partits que ha dirigit Saligrat, així, més o menys.
Sí, això pel que fa als empats, però clar, també has tingut la part de buscar el percentatge de derrotes, que sempre hem dit al llarg de la temporada que aquest Sabadell perd molt poc, i la veritat és que números en mà queda del tot demostrat.
Sí, per buscar la dada positiva d'aquesta temporada amb Toni Saligrat, he mirat els entrenadors que han dirigit 37 o més partits, que és el que porta Toni Saligrat. Doncs el de Torrent és l'entrenador amb el percentatge més baix de derrotes a la història del club. Només ha perdut un 16% d'aquests 37 partits. El segon a la llista, citem una altra vegada el ja desaparegut Paco García Llamas, que va perdre només el 20% dels partits, 18 derrotes en 90 partits, o sigui, molt bons números també de García Llamas.
Doncs és curiós, aquest número, aquesta xifra, Toni Saligrat, amb un, podríem dir, una llista ja de partits que és prou llarga, que no és allò de dir 5-4 partits.
Estem parlant de 37, que seria una temporada.
Sí, era una temporada, sí, per poc no és una temporada, però vaja, que serveixi molt per veure el que dèiem abans, que és un equip que com a mínim es mostra fiable a nivell de no perdre molts enfrontaments. La Societat Deportiva Formentera, ja que dèiem que no hi havia gaires precedents, sí que podem mirar les xifres del conjunt pitius. No sé com arriben a la cita, quins són els seus números més peculiars.
Bueno, arriba molt necessitat de punts, evidentment. És 18è classificat, per tant, baixaria a tercera divisió. Ara mateix suma 37 punts, 8 victòries, 13 empats i 13 derrotes. Només ha marcat 21 gols i n'ha encaixat 33. Com a local ha sumat 17 punts dels 37, o sigui, ha sumat més punts fora de casa que al seu camp. És realment curiós. Només ha guanyat 3 partits a casa, n'ha empatat 8 i n'ha perdut 6. Només ha marcat 10 gols i n'ha encaixat 15.
Que amb aquests números ha de ser un dels pitjors locals, no?
Concretament és el segon pitjor local de la Lliga, amb aquests 17 punts. Només el QE i ja descendit, diria. Sí, el
Zaragoza sí, B. Sí, matemàticament descendit.
El Zaragoza B, que només ha sumat 11 punts com a local.
Dèiem que el Sabadell només havia guanyat un partit de les últimes 9 jornades i que el Formentera arriba amb urgència a la cita. Això es tradueix també en una mala dinàmica del conjunt balear.
Sí, vides paral·leles també amb el Sabadell. Només ha guanyat un partit de les últimes 7 jornades, això sí, ho va fer al camp d'esports de Lleida contra, el Lleida Esportiu, que s'està jugant al playoff, doncs va aconseguir guanyar 0-1.
I aquesta, la veritat és que si he de titular per una banda o per l'altra, tinc el dubte entre el percentatge de derrotes i el tema de el que li està costant aquest Formentera des del gener cap aquí guanyar partits a casa, perquè és una dada esfereïdora i s'entén molt bé per què el conjunt balear d'estar tranquil i fins i tot fer una proesa a la Copa del Rei ha passat a estar amb l'aigua al coll.
Sí, ja hem comentat abans que el Formentera ha sumat més punts fora de casa que com a local, i en part és perquè en aquest 2018 el Formentera encara no ha guanyat cap partit allà a Sant Francesc, al seu camp. L'última victòria a casa és del 17 de desembre del 2017, que va vèncer 1-0 al Peralada.
L'àrbitre, havíem parlat d'ell perquè recordo perfectament la broma d'Alfonso Pérez Muñoz, que tenia un germà que es deia Iván Pérez Muñoz, i en aquest cas no és que sigui Iván Pérez Muñoz, sinó que el col·legiat és Iván Muñoz Pérez, amb els cognoms canviats, però vaja, com que recordo la broma, això implica que ja ha arbitrat el Sabadell.
Sí, senyor, ha arbitrat el Sabadell, bueno, és un àrbitre castellonenc, per cert, 36 anys, o sigui, hi ha un àrbitre ja amb experiència, i la setena temporada ja a segona divisió B. Com dèiem, dos precedents amb el Sabadell, una derrota la temporada passada 1-0 a Gavà, i curiosament, empat a un contra el Formentera a la primera volta. O sigui, que el mateix col·legiat
xiularà la primera volta i la segona.
Els dos partits entre Sabadell i Formentera.
Deixa'm dir llavors el primer precedent amb el Formentera. Ha empatat contra el Sabadell.
Correcte.
Amb el senyor Muñoz Pérez arbitrant.
Dos precedents també amb el Formentera. Va empatar a la primera volta contra el Sabadell i va perdre a casa 0-2 amb l'Atlètic Balears. I parlant també dels precedents amb el Sabadell, val a dir que en els dos partits que es va dirigir, Gavà i Formentera, ens va xiular dos penals en contra. Un a Gavà, que el va marcar Boris Garros, i un al del Formentera, que ara mateix no recordo qui va marcar, però bueno,
recordo dos penals en contra. Va ser polèmic, que crec que era després d'una
sí,
falta.
Va ser una falta directa, sí, que va tocar la barrera i va entendre que va tocar les mans a un jugador. I, o sigui, que en els dos partits que ha xiulat, un penal en contra en cada partit.
I en els precedents, un empat i una derrota, tant amb el Sabadell com amb el Formentera. Això sí, si li sumem la mala ratxa que porta el Formentera a casa amb aquesta dada, això també ens fa ser una mica més optimistes, perquè aquest bon home, allò d'àrbitro casero, no seria ben bé el seu perfil.
Li agrada la marxa, aquest home. Ha xiulat 12 partits aquesta temporada, 4 victòries locals, 3 empats i 5 victòries visitants, o sigui, guanyen més els equips foranis que els locals, que normalment és tot el contrari.
A nivell de penal sabem que també li va la gresca, però de targetes bé, una bona mitjana.
Sí, 5 grogues per partit, que com ja parlem cada setmana és la mitjana més o menys habitual de la categoria.
I per rematar tot plegat, diumenge, demà passat, ens estrenem tots al municipal de Sant Francesc, un camp en el qual el Sabadell mai no ha jugat, i per aquí ve la teva curiositat.
Sí, a veure, el Sabadell porta amb el de diumenge, serà el partit 757 a segona B, que per cert l'altre dia vam sumar per fi el punt número 1000 a la categoria, ens va costar, però bueno, al final l'hem sumat. Doncs en aquests 757 partits que jugarem diumenge, el de Sant Francesc serà el 114è estadi diferent que visiti el Sabadell a la categoria de bronze.
És una barbaritat, eh? 114 estadis diferents.
114 estadis són molts, són 757 partits. Alguns equips doncs, han canviat d'estadi, per exemple el Badalona, l'Atleti Balears...
El Badalona fins a 3 estadis diferents, a segona divisió B, al Centenari, a Montigalà i ara al Municipal. Però clar, és que estem parlant d'un estadi diferent cada 3, 4, 5 partits com a molt, tenint en compte que, clar, un de cada dos el jugues a la Nova Creu Alta, per tant estem parlant d'un ritme molt alt.
També és veritat que, sobretot en els últims anys, han aparegut equips nous, per exemple el
Formentera, Formentera, Cornellàs...
Són equips que no havien jugat mai i ens estrenàvem.
I clar, no t'has quedat només amb això?
M'he centrat només en les Illes Balears. Sant Francesc serà el 22è estadi de les Illes Balears que visita el Sabadell en tota la història, és a dir, en totes les categories de la Lliga i competicions de Copa diverses. A segona B serà el 12è estadi que visiti el Sabadell a segona B a les Illes Balears.
Doncs déu-n'hi-do, això implica que n'ha visitat uns quants a la resta de categories, entre tercera, primera i segona divisió. Miguel Ángel Rodríguez, et trobarem a faltar durant l'estiu, ja veuràs. Tu, això s'està acabant, queden 4 jornades, després haurem de complir la nostra dosi amb les estadístiques, amb algun altre punt que haurem de buscar, però no sé, ja li donarem 4 voltes. Que vagi molt bé, fins la setmana vinent.
Gràcies.
Cada divendres t'afanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Tram final de programada, seguida repassem d'altres informacions, el Sabadell B, el vòlei, etc. Abans Sandra Santanyes i Mercè Pacios són ara mateix camí de Venècia. D'allà es traslladaran a la població d'Spilimbergo, on diumenge disputen l'europeu de marató en bicicleta de muntanya, en BTT, una prova de molt nivell i que les dues ciclistes locals afronten amb objectius ben diferents. És una informació del Joan Blanc.
Sandra Santanyes i Mercè Pacios han calcat el seu calendari aquestes últimes setmanes i aquest diumenge tornaran a coincidir. Serà a la prova més important d'aquest inici de temporada. Ens referim a l'Europeu de Marató amb BTT que diumenge es celebra a la ciutat italiana d'Espilimbergo. Això sí, les dues ciclistes sabadellenques afronten aquesta competició amb objectius ben diferents. Santanyes intentarà estar entre les millors i admet que un top 10 seria un molt bon resultat. Molt més acostumada que a Pacios a proves llargues, ha pogut fer un primer cop d'ull al circuit i creu que s'adapta força bé a les seves característiques. Amb tot, la sabadellenca de l'Olympia Cycles en reconeix que cal veure com s'adapta el cos a la duresa d'aquest europeu. Sandra Santanyes.
Mai se sap, bueno, m'afavoreix això, que és una carrera molt llarga i bueno, jo estic acostumada a fer carreres d'unes 4 hores o així, però, bueno, és una horeta més del que estic acostumada a fer, a veure com respon el cos. De moment tenim bona estratègia, tenim un nutricionista que fa molt bé la seva feina i bueno, l'estratègia és bona i a veure com surt.
Per la seva banda, Mercè Pacios afronta aquesta cita amb menys ambició que Santanyes. El principal repte de la sabadellenca és posar-se a prova en una competició d'aquest nivell i veure com es desenvolupa entre les millors ciclistes d'aquesta modalitat. Això sí, Pacios admet que poder participar a l'Europeu és una gran il·lusió per ella.
Em feia molta il·lusió anar a l'Europeu, més que res perquè són curses, bueno, com les curses de més al nivell són les que són més il·lusió. Sí que potser no m'estic entrenant, bueno, no potser no, segur, específicament, com tu dius, seran 5 hores, és bastant dur, però, bueno, és, aviam, on puc arribar.
Mercè Pacios espera no tenir cap contratemps, un dels factors negatius que estan marcant els resultats de la sabadellenca en aquest inici de temporada. Veurem com va aquest europeu de marató amb BTT per a les dues ciclistes locals, una cita que està prevista que duri entre 5 i 6 hores.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Informacions en format més breu. Ha començat ja la fase d'ascens tant del vòlei masculí com del femení del Natació Sabadell. Ahir el sentíem aquí a l'antena de Ràdio Sabadell a l'Hotel Suís. Malauradament, amb males notícies, derrota de les noies 3-2 contra l'anfitrió i gran favorit a l'ascens, el Socuellamos, plantant cara però derrota d'un 3-2 i també desfeta 3-2 dels nois de Jordi Fernández contra el Cádiz. Com a curiositat, amb Julián García Torres, campió amb la selecció espanyola d'Europa l'any 2008, jugant a les files andaluses. Més coses, el Sabadell B rep diumenge a les 12 a la Jonquera. A Olímpia, havent caigut dins les places de descens en l'última jornada. Després de 4 partits seguits fora de casa i amb l'aigua al coll, el filial arlequinat no pot tornar a fallar, com reconeix el màxim anotador i capità Sergi Estrada.
Al final no serveix de res ja mirar tot el que hem patit i no queda un altre que mirar aquests 6 que queden, treure com sigui, som la gent que som i tirar endavant.
Si el Sabadell ve a jugar al descens, la Jonquera ja ho té tot fet. I l'Oar Gràcia Sabadell també juga a casa, en el seu cas dissabte, demà, contra un filial del Bordils, molt jove, molt irregular, i que ja ha descendit, però que té una proposta ofensiva que agrada al tècnic verd i blanc, Miquel Benítez.
Un equip que a mi em va agradar molt el partit d'anada. De fet, ens va guanyar, no és que ens guanyés fàcil, perquè evidentment nosaltres vam lluitar el partit, però va fer una exhibició, va jugar molt bé a casa i és l'equip que més gols ens ha marcat, ens va marcar 36 gols.
Demà a les 6, Oar Bordils B, el Gràcia ha recuperat el sisè lloc en l'última setmana i té ara com a objectiu guanyar com a mínim els dos partits que li queden a casa al carrer Boccaccio. I a la Copa Catalunya de Bàsquet, la jornada posterior al triomf de la Pia contra el club al derbi, ens deixa un enfrontament curiós, la pitjor defensa contra el millor atac, Bàsquet Pia Martinenc. Per suplir això, Miguel Valero, pivot escolapí, confia en la dinàmica positiva que travessen.
Estamos bien, estamos mucho mejor que hace unos partidos, estamos buena dinámica, estamos bien físicamente. Estamos bien, estamos confiados para ganar partidos.
Diumenge a les 6 es jugarà aquest enfrontament el mateix dia i hora del grup Arna Natació Sabadell. Els nedadors molt necessitats són penúltims, però tenen una oportunitat d'or en un duel en el qual també està en joc la Baraix. Marc Culler, base de l'equip, recorda que seran jornades claus les pròximes per intentar sortir del pou.
Ara sí que sí, és sumar, sí o sí. Ara ens toca grup Arna el que ve, Maristes el següent i acabem la lliga a Lliçà al camp d'allà. Esperem que d'aquests 3, com a mínim 2 o 3, i aviam els altres equips que fan.
A l'altre grup, després de plantar cara davant del Sant Quirze, el Sant Nicolau rep al carrer Jardí el CEP Girona City Leaf. Diego Martínez, tècnic col·legial, no vol tancar la temporada amb només dues victòries.
que nosaltres el que volem és competir els tres partits que queden amb opcions reals de guanyar el partit i ojalà que sigui contra Girona al tenir una altra victòria més.
Demà a les 6 arrencarà el duel a les instal·lacions del Sant Nicolau i, a més, una última hora, Novak Djokovic, el serbi, s'inscriu a última hora a l'Open Bank Sabadell, trofeu compte de Godó, convertint-lo així en la millor edició de tota la història del torneig barceloní. Fins aquí l'Hotel Suís d'avui. Una abraçada des del control de so del Toni González. Ben atents especialment aquesta tarda a partir de 4:15 @RadioSabadell a Twitter amb la tuit transmissió de les semifinals de la Final Four de Kirishi. Avui, Hostalpool Natació Sabadell Femení, UPSE Budapest. Tota la informació, com sempre, també un bon punt. Acabi el partit a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.